Bé, aquesta és l'hora dels esports per damis aquí a l'antena dels 5 minuts més i avui hi volem posar una melodia molt concreta. Qui és aquesta? Que en Jordi Sunyer recordarà perfectament. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
Ei, companys, bon dia. Vas de cansar. És això, no?
Sí, senyor, aquesta és la cançó dels Yellow, el de Reis, que jo sempre associo,
sí,
sempre associo amb curses de cotxes, amb estrès, amb aquelles situacions en què algú altre ha d'acabar guanyant la partida. I per què diem això, Jordi? Perquè avui volem parlar...
Ho tinc associat a les dues coses, El pastagança que presentava Miki Moto a Catalunya Ràdio a finals dels 80, principis dels 90, i a les curses també, perquè, de fet, la cançó té aquesta idea, no?
A veure, d'entrada, Jordi, en les curses de Fórmula 1 en general, els hi ha passat factura la pandèmia, també, o no?
A tot ha passat factura la pandèmia, a totes les activitats esportives, a totes les activitats de la vida i els mundials dels esports de motor també. Jo crec que hi ha una afectació general en termes de... des de les restriccions dels viatges i de tota la logística que comporta una competició d'aquestes característiques, el fet de no poder comptar amb l'assistència de públic als circuits, és evident, sí.
I, per tant, m'imagino que ara deuen estar en procés de recuperació. No sé si en veurem gaires de curses de Fórmula 1 aquesta temporada.
Sí, no, tot està ja de nou en marxa en mode normal, per entendre'ns, evidentment amb l'aixecament de les restriccions. Al final, com diem moltes vegades i com hem dit moltes vegades en aquesta secció i en altres d'anys anteriors, l'esport és com la vida i al final és una caixa de ressonància del que passa a la societat. Per tant, tot el que passa al nostre entorn també té una afectació, una repercussió en el món de l'esport. L'esport serveix com a mirall d'això, no? Per tant, ara que tot més o menys torna o intenta tornar a la normalitat, les competicions esportives també, no només les del motor, és a dir, si veieu qualsevol partit de futbol o de bàsquet o de qualsevol modalitat, ja no hi ha restriccions als estadis, hi ha països que han trigat menys, hi ha països que han trigat més, però tot està obert i tot ja més o menys funciona com abans de la pandèmia. Igualment, totes les competicions del món del motor, de les quals avui volia parlar, perquè ja vam comentar la setmana passada que, com que ets una ment inquieta i de tant en tant em llances preguntes també per damis, volia respondre una pregunta que, a més, ens permet obrir tot un ventall de possibilitats. Què em vas preguntar fa uns dies?
Doncs mira, aquí anàvem perquè precisament hem volgut contextualitzar la qüestió d'avui a partir de la Fórmula 1, però jo em volia centrar especialment en les curses de camions, en les competicions de trailers. Vull dir, jo ja sabeu que...
Té una passió pels camions, Joan.
A mi els camions m'agraden molt, és una debilitat que tinc, i sempre m'he quedat amb les ganes de poder assistir a aquestes competicions de camions, no? De camions de gran tonatge, que, vaja, han de ser tot un espectacle, Jordi. En podem veure per aquí o no?
Sí, per aquí, entre cometes, perquè hi haurà gran premi de camions aquesta temporada, però és el Jarama, el circuit del Jarama a Madrid, que, per altra banda, és el primer circuit de l'estat espanyol que va acollir una cursa de camions del campionat europeu l'any 87. També n'hi ha hagut el circuit de Catalunya, però l'any 87 el circuit de Catalunya no existia i aquest any es torna a fer el Jarama. Sí, hi ha curses de camions encara sense remolc, perquè tu imagina't la sortida, tots els camions amb remolc, el primer revolt, tots fent la tisora, jo crec que aniríem allà, un problema bastant important.
Seria xulo també, però...
Sí, també, però no pels pilots, és a dir, per veure-ho tu i pels editors de programes de zapping, segurament. La principal competició de curses de camions és el Campionat Europeu, que és una prova oficial de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme. Aquest Campionat Europeu del 2022 comença a Misano, Itàlia, el cap de setmana del 21 i 22 de maig, per tant aquest mes. Són 8 proves en 8 caps de setmana i en 8 països diferents, que són Itàlia, Espanya, França, Bèlgica, Alemanya, República Txeca i Hongria, però a cada prova es disputen 4 mànegues. Per tant, d'alguna manera podríem dir que hi ha 32 curses en total. Són en 8 circuits, però hi ha 32 curses. Competeixen 15 pilots en diversos equips, però els camions que participen en aquest campionat europeu són tots de 4 marques, que són MAN, Iveco, Scania i Freightliner. En una estona conduït per l'autopista haureu vist les 4 marques molt fàcilment, o si aneu a seure una estona davant de l'escorxador d'aquí a Olot, també els camions que van arribant segurament aquestes marques les teniu reconegudes. I algunes curiositats. Per exemple, cosa que no és habitual en proves de motor, hi ha límit de velocitat, és a dir, no es pot passar de 160 km per hora, el màxim de velocitat que poden conduir aquests camions al circuit. Hi ha un mínim de pes, els camions han de pesar com a mínim 5,3 tones. L'emissió de fum negre pot comportar l'exclusió de la competició. I això també és perquè cada cop més aquest campionat europeu de camions està mirant de projectar una imatge de sostenibilitat. Evidentment, el camió i la sostenibilitat són dos termes que en molts aspectes estan renyits, perquè fins i tot discutim moltes vegades el fet de la compra online, la compra a distància, què suposa en termes de petjada energètica pel fet que s'han d'utilitzar avions, camions, és a dir, vehicles que al cap i a la fi són contaminants per fer arribar el producte que nosaltres volem fins a destinació, fins a casa nostra. Des de l'any passat, el combustible que utilitzen els camions que participen en aquest campionat és biodiesel, i això és un primer pas perquè es vol intentar que el 2038 s'arribi a les zero emissions, és a dir, que el campionat europeu de camions sigui totalment sostenible. No és fàcil, però almenys hi ha el compromís de fer-ho.
Jordi, de totes
si
les competicions...
Si vols saber qui és el rei de l'especialitat...
Sí, ara hi entraré, digues, però de totes les competicions de vehicles motoritzats, la dels camions és potser el germà més pobre?
No, perquè n'hi ha moltes més, i de fet la secció d'avui també va d'això, no només parlem dels camions, sinó hi ha moltíssimes competicions al món del motor, perquè de la mateixa manera que en altres esports, evidentment hi ha d'haver categories de promoció, categories de projecció de joves pilots. No tot, evidentment, s'ha d'acabar en les categories d'èlit o les competicions d'èlit, com poden ser la Fórmula 1 o en el cas de les dues rodes el Mundial de Motociclisme. I l'Europeu de Camions, evidentment, no és la Fórmula 1, no és de les competicions més prestigioses, però ja et comentava que és una competició que està reconeguda i inclosa dins del calendari oficial de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme. Per tant, estem parlant d'una competició amb prestigi. Evidentment, no té el seguiment que pot tenir la Fórmula 1, però, per exemple, xifres de l'any passat, sumant les 8 proves, als circuits hi van assistir 420.000 persones. Dividit entre 8, doncs pots comptar, és a dir, són al voltant de que unes 40.000 persones, més o menys, cada cap de setmana. Vull dir que està, és una xifra que està molt bé.
I tant, si comptes el preu que té a l'entrada, Déu-n'hi-do,
Sí, sí. S'han celebrat proves, com et deia, de l'Europeu del Camions aquí al circuit de Catalunya, Montmeló, però aquest any toca el mític circuit del Jarama a Madrid, que va ser, com et deia, el primer que va organitzar una d'aquestes proves. Hi ha també un campió espanyol, catalans, que hagin destacat en el campionat europeu de camions no n'hi ha, però possiblement hagueu escoltat, els que són més aficionats al motor, hagueu escoltat el nom d'Antonio Albacete, que és un pilot madrileny, nascut al 65, ara té per tant 57 anys, i va ser campió de l'Europeu de Camions dues vegades, 2006 i 2010. Ara el dominador de l'especialitat, com us deia, és un hongarès de 34 anys que es diu Norbert Kiss, que és el campió vigent i ha estat campió tres vegades de l'Europeu, però Antonio Albacete ha estat també dins de l'èlit dels pilots de camions. Però, com et deia, a partir de la pregunta dels camions va sortir a parlar que hi ha moltes competicions al món del motor, en aquest cas de les quatre rodes, avui ens centrarem a les quatre rodes, molt menys conegudes o més curioses, també, si es vol, que viuen molt a l'ombra del Mundial de Fórmula 1, per exemple.
Per exemple, quines serien aquestes curiositats?
Mira, començo per la Fórmula E. La Fórmula E és el Mundial de Cotxes Elèctrics, que des de fa dos anys també és una prova oficial de la FIA, perquè va començar com un campionat privat, per entendre'ns, i ara també és una prova sancionada, oficial, reconeguda per la Federació Internacional. Això va ser una creació fa uns 10-11 anys aproximadament, entre d'altres, de Jean Todt, el president de la FIA, i d'un nom que us sonarà. I que en Pere Farges segurament també li sonarà, i a la Clara i a tota aquesta gent que es dedica més al paper coixer i a la premsa del cor. Alejandro Agag, el gendre de José María Aznar.
Ah, sí, és veritat.
Aquest nom el teniu controlat. Doncs ells dos van ser dos dels creadors d'aquesta competició. Són curses que es poden disputar en circuits de competició, però és molt freqüent que es disputin en circuits urbans. Sovint el que fa és tancar-se al centre de les ciutats, al costat dels espais més representatius, i s'hi traça un recorregut, un circuit urbà d'uns 3-4 quilòmetres. Durant les primeres 4 temporades, una de les coses divertides de les curses de cotxes elèctrics, que evidentment són cotxes especialment preparats per aquest tipus de curses, és que les bateries no duraven tota la cursa i havies de passar per boxes per canviar de cotxe a mitja cursa, per endur-te un cotxe amb la bateria totalment carregada. I evidentment això era un factor que afegia emoció a la competició, perquè havies de gestionar quan entraves a boxes. Des de fa uns anys, però, les bateries ja duren tota la cursa. La cursa són 45 minuts més una volta, és a dir, es compta amb cronòmetre descendent als 45 minuts, i un cop s'arriba als 45, tothom ha de completar una volta, de fer una altra volta sencera per marcar la classificació.
És un tema amb de velocitat, tot, Jordi, o hi ha altres factors que es valoren?
No del tot, és a dir, és un tema de velocitat i també és un tema de gestió de la bateria, perquè les bateries poden durar tota la cursa, però no poden durar tota la cursa, i també hi ha un límit de la potència que pots utilitzar, i a més, si hi ha algun accident, hi ha alguna topada, i per tant hi ha banderes vermelles o cotxe de seguretat i la cursa s'ha d'allargar, encara hi ha el risc que un cotxe es quedi sense bateria. Per tant, et dura tota la cursa, però no et pot durar tota la cursa en algunes ocasions. Per tant, encara hi ha aquest element de suspens. Evidentment, hi ha una qüestió de velocitat, però no tot és velocitat. Després tenim la Fórmula 1 femenina, que en aquest cas encara no està reconeguda per la FIA. Comença a Miami el pròxim cap de setmana, a la seva tercera edició. Se'n disputen 10 curses que coincideixen amb els grans premis de Fórmula 1 masculina. De fet, se solen disputar en el mateix circuit, i en teoria hi ha d'haver cursa també a Montmeló el cap de setmana del 21 de maig. La britànica Jamie Chadwick està la guanyadora de les dues primeres edicions, i en aquest cas sí que seguim i estem atents a una pilot catalana, la Belén García, que és de l'Ametlla del Vallès, molt jove, 23 anys. Hi participen 18 pilots en aquesta Fórmula 1 femenina, i ha estat motiu de controvèrsia perquè diverses pilots el que consideren és que, clar, no es tractaria de segregar les pilots dones en una competició específica, sinó que, com passa, per exemple, al Mundial de Motociclisme, s'haurien d'incorporar les curses masculines. Ah. És a dir, si hi ha una pilot de Fórmula 1 o que competeix en una categoria inferior però té perspectives d'arribar a la Fórmula 1 i és bona, se l'ha de poder incorporar, no s'hauria de crear una competició segregada de Fórmula 1 femenina. Hi ha hagut una mica de debat al voltant d'això, però de moment es continua disputant el Mundial.
Perquè creu, Jordi, que algun dia podríem veure una competició d'aquest tipus mixta?
Per què no? És que de fet ja es veu. És el que et deia, hi ha pilots dones competint als campionats en teoria o teòricament fins fa poc masculins, tant Mundial de Motociclisme com Campionat d'Espanya de Velocitat. Amb altres modalitats s'ha fet. Laia Sanz, sense anar més lluny, està competint al Dakar des de fa temps, i està competint amb homes en moltes de les disciplines en què practica. Evidentment també participen en campionats mundials i europeus específicament reservats per dones, però també ha competit amb homes i amb tota normalitat. Per tant, no és una cosa estranya, el que passa és que falta que la Fórmula 1 també arribi o faci aquest pas. Com et deia, també hi ha divisions inferiors de la Fórmula 1 que serveixen de plataforma de llançament per futurs pilots de la mateixa categoria, són les Fórmules 2, 3 i 4. Hi ha curses monomarca. Quan parlàvem de la secció d'aquesta setmana, jo et deia, hi ha curses de Leons.
De Seat Leons.
Al circuit de Catalunya, per exemple, sí, curses de Seat Leons. Les curses monomarca són curses que porten el nom d'una marca, encara que en algunes es permet llibertat de xassís o de motor. Per exemple, hi ha la Fórmula Ford, que en principi, evidentment, està pensada per, o està patrocinada o porta el nom d'aquesta marca, però en aquest cas es dona llibertat de xassís, però hi ha altres curses que són realment monomarca, és a dir, xassís i motors són de la mateixa marca, Fórmula Renault, que té dues categories, Fórmula BMW. Totes aquestes són curses de promoció per a joves pilots que volen fer el salt a les categories superiors de l'automobilisme. També hi ha curses monomarca que tenen un punt més elitista o més amateur, si vols, com la Ferrari Challenge o el trofeu Lamborghini o el trofeu Maserati, que en aquest cas potser aquí hi ha més gent, per entendre'ns, de pasta, que disputa competicions amb cotxes d'aquestes característiques una mica perquè pot, per entendre'ns, i potser no hi ha tant aquest esperit de jove pilot que destaca i que es vol promocionar. Però vaja, igualment, com dic, qui no tenia un Ferrari també podia competir amb un cotxe més a l'abast de tothom, perquè durant més d'una dècada SEAT va organitzar aquesta competició monomarca de SEAT León. Ara la divisió de competició de SEAT és amb la marca Cupra, ja no és SEAT León, sinó que hi ha aquesta divisió de cotxes més esportius de SEAT, que és Cupra, i amb aquesta marca ha pres part al campionat del món de turismes. També hi ha un campionat del món de turismes, que és oficial de la FIA, de la Federació Internacional. Les marques que s'han repartit més o menys l'èxit en aquestes curses són Volvo, Audi, Hyundai i Alfa Romeo els últims anys, i són marques molt conegudes, marques de cotxes que veiem pel carrer, perquè a veure, evidentment els cotxes estan preparats, els turismes que competeixen en aquestes curses estan preparats, són cotxes, com diríem popularment, tunejats per aquestes curses, però el reglament diu que han de ser cotxes de sèrie, han de ser models dels quals se n'hagin produït almenys 5.000 unitats en un any. Per tant, hi ha aquesta limitació en una categoria, per cert, en què tenim un especialista català, que és en Pepe Oriola. I, bàsicament, com et deia, totes aquestes, o la majoria d'aquestes curses, són competicions de promoció i són competicions considerades un nivell per sobre del que seria ja, entre cometes, el més baix o el nivell més d'iniciació per qui es vol dedicar a l'automobilisme, que seria les curses de karts. A les curses de karts va començar a despuntar Fernando Alonso, sense anar més lluny. Va començar des de baix de tot fins a arribar al campionat del món de la Fórmula 1, però com veus hi ha molts escalons. Hi ha curses de prototips, curses de rèpliques de vehicles antics que evidentment funcionen amb equipament i amb motor modern. Hi ha els drags, no sé si heu vist alguna vegada aquestes curses que es disputen amb aeròdroms moltes vegades, o amb rectes molt llargues, i aquests cotxes que porten o tenen la capacitat d'accelerar a velocitat supersònica i arriben a puntes de velocitat de 540 km per hora, aquests cotxes que treuen foc per darrere perquè tenen aquesta capacitat de propulsió. Vaja, curses per tots els gustos, i per això també hi ha tants espais i tants canals de televisió temàtics també arreu del món, i tantes webs dedicats al món del motor de competició.
De fet, Jordi, ara t'ho anava a dir, no sé si hi ha alguns canals que retransmetin precisament les curses de camions.
Sí, a veure, si mirem el panorama que tenim aquí, els que teniu fibra, els que teniu televisió de pagament, hi ha dos canals. Bé, hi ha un canal específic de Fórmula 1 per part de DAZN, que és qui ara té els drets.
Sí.
Crec recordar, no sé si ara potser m'equivoco, però crec que no hi ha canal específic de MotoGP, però sí que evidentment DAZN fa totes les competicions de MotoGP, però hi ha un canal que s'anomena Motors TV, a la graella de Movistar, que ofereix competicions diverses. Eurosport també ha ofert competicions d'aquestes característiques. Amb nosaltres, és a dir, Esport 3, hem fet la Fórmula E, hem fet l'Extreme Racing, que són curses amb circuits marcats, diguéssim, però en condicions extremes, les superbikes. Vaja, és que competicions de motor n'hi ha moltes, i a més, moltes vegades, com passa en altres modalitats, sobretot les competicions de promoció, o les que no són tan conegudes, o les que no tenen en principi tant de seguiment de públic, els canals de televisió que les ofereixen els hi surten gratis a nivell de drets, o els hi surten per 4 duros, perquè els propis sponsors i les marques que inverteixen d'alguna manera en aquestes competicions els interessa que tinguin un aparador, que tinguin una promoció, i per tant et regalen els drets o te'ls ofereixen molt barats de preu, perquè a més els interessa que tinguin repercussió, rallycross o competicions per l'estil, i d'alguna manera és un win-win, és a dir, tu tens publicitat i per altra banda el canal omple programació amb una competició de motor que sempre és atractiva.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, més i millor encara.
Millor no ho sé. Més segur. Millor, això ho poso en dubte.
Gràcies,
però més
Jordi.
Segur.
Gràcies,
a tu, a vosaltres. Adeu.